Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El govern ja confirma que la setmana que ve té previst reunir-se amb agents econòmics i socials per analitzar com fer front a les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà i plantejar mesures complementàries a les que aprovi l'Estat. Totes les institucions segueixen molt de prop la situació que ja ha començat a afectar, com venim explicant tota la setmana, els preus dels combustibles i dels transportistes. I ja es dona per fet que la cistella de la compra també es veurà arrossegada per aquest defecte dòmino, tot i que ho veurem el mes que ve quan es publiquin les dades d'inflació. Ho diuen analistes, també el ministre d'Economia. I alguns ciutadans que veuen ja avui, quan acudeixen al mercat, que hauran de començar a controlar més les despeses que tenen.
En qüestió de dos o tres mesos, i recentment més, en qüestió de 15 dies, els preus han variat bastant ja. El que compren setmanalment, nosaltres venim normalment cada setmana, i sí que se noten els preus.
Ara per ara, la foto actual de l'Institut Nacional d'Estadística només ofereix l'IPC del febrer, quan encara no s'havia iniciat aquesta guerra i encara mostra certa contenció per la davallada de la llum. En parlarem en uns moments. Avui és divendres 13 de març. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia. Que passen pel segon judici del cas de la nounada tirada a un contenidor a Porto Cristo.
La mare i el Conco tornen a seure des d'avui al banc dels acusats després que el primer judici es va anul·lar per dubtes en la titulació del pèrit de la defensa. Després de la constitució del jurat, la fiscal ha reiterat que la nina va néixer viva.
Crida a la tranquil·litat de la direcció del centre de secundària Eivissa, al qual pertanyen alguns dels menors que apareixen en un vídeo de contingut sexual. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. La Policia Nacional investiga la filtració d'aquestes imatges a les quals apareixerien alumnes de diversos instituts de l'illa. El Consell d'Eivissa, a través del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives, ha oferit assessorament a l'equip directiu de l'Institut de Vila, on estudien alguns d'aquests menors, per ajudar-los en la gestió d'aquesta situació. El centre de secundària ha fet una crida a la tranquil·litat després que s'hagi viscut algun moment de tensió en els darrers dies.
Menorca reclamarà al Ministeri que s'incrementi el descompte de resident com a mínim fins al 80% per fer front a l'escalada de preus i la volatilitat del mercat. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La proposta del PP es debatrà en el plenari del proper dilluns i tindrà el suport de la majoria de grups. Els populars sostenen que l'eliminació de determinades freqüències en temporada baixa ha provocat una reducció d'oferta i, en conseqüència, també un encariment dels preus, una situació que pot agreujar-se encara més, diuen, els pròxims mesos. I és que la bonificació actual del 75%, asseguren els populars, resulta a hores d'ara del tot insuficient per garantir una mobilitat en condicions d'igualtat amb la resta de ciutadans del territori peninsular.
I era un dels temes pendents d'aquest matí. Palma queda fora de la carrera per ser capital europea de la cultura l'any 2031. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. El Ministeri de Cultura ha anunciat aquest divendres el llistat de ciutats espanyoles que opten a la capitalitat europea de la cultura i Palma no ha superat el tall. És un revés per l'equip de govern de Jaime Martínez, que havia apostat per la transformació cultural de la ciutat per captar turistes de qualitat i de més poder adquisitiu. Fins i tot la presidenta del govern, Marga Proens, havia defensat la candidatura de Palma davant del Parlament Europeu.
Pel que fa als esports, el Mallorca prepara el partit de diumenge contra l'Espanyol amb el dubte de Raillo. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El capità de l'equip mallorquinista, Antonio Raillo, fa proves per tal d'arribar en condicions a un partit molt important a la lluita per la permanència. D'altra banda, el migcampista Manu Orlanés ha passat pel programa Esports 3 d'IB3 Ràdio i ha dit que el nou entrenador, Martín de Michelis, ha incidit sobretot en l'estat anímic de la plantilla. En bàsquet, l'entrenador de l'Estia Menorca ha anunciat, Javi Zamora, a roda de premsa, que el jugador McFadden no continuarà a l'equip menorquí, i en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja és a Peníscola, on jugarà demà partit de Lliga.
I completem la portada amb la previsió del temps. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui som a les portes del cap de setmana, amb un divendres d'estabilitat meteorològica. Han tingut algunes boires a primera hora del matí que s'han esvaït, però és cert que queden alguns intervals de núvols baixos a punts del Ponent, migjorn de Mallorca, també cap al sector de Formentera. Avui cap vespre mantindrem aquest cel poc ennigulat amb permís d'aquests iguals que veurem si acaben per esvair-se. Ara bé, com deien, som a les portes d'un canvi de temps perquè demà arriba un front que obri la porta a les precipitacions a partir de mitjan matí, començant per Menorca i Mallorca, podrien arribar a tocar localment el cas de les Pitiüses. A més, es configura vent de component nord, que sobretot serà protagonista amb vistes a diumenge, i aquestes precipitacions que diumenge també encara es podrien produir principalment al nord de l'arxipèlag. Demà començarem a notar una davallada de les temperatures, sobretot ja a darrera hora del dia, i també una alteració pel que fa a l'estat de la mà, sobretot a les costes nord. El vent de mestral i el de tramuntana diumenge seran protagonistes, deixant un fort temporal marítim. Tindrem a vista taronja a les costes exposades del nord de Mallorca i també de Menorca. Les precipitacions, fins i tot de forma anecdòtica, el vespre de dissabte a diumenge podrien arribar-se de neu a la serra de tramuntana a les cotes més altes, i veurem també si arriba una mica de calabruix per tancar la setmana.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El govern estudiarà mesures per frenar l'impacte de la pujada de preus provocada per la guerra amb l'Iran. A partir de dilluns convocarà sindicats i patronals i organitzarà reunions sectorials per analitzar possibles solucions.
Estarelles assegura que l'àrea econòmica segueix amb preocupació l'augment dels costos energètics i les seves conseqüències. Les trobades amb els sectors econòmics estaran liderades pel conseller d'Economia, Antoni Costa, i el d'Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro. Segons Estarelles, les mesures que es puguin acordar hauran de complementar les que adopti el govern espanyol per al conjunt de l'Estat.
Tant l'impacte com aquelles mesures que aprendran tindran també molt que veure en quin temps s'allargui el conflicte, que és un incògnit a dia d'avui, i sobretot també ha d'anar de la mà de quines mesures posarà en marxa damunt la taula el govern d'Espanya, perquè les que prenguin des del govern n'han de ser complementaris. Per això, reiterar una vegada més el desig d'aquest govern de una resolució ràpida del conflicte.
L'executiu també ha informat que 46 ciutadans de les illes que tenien dificultats per tornar a causa del conflicte a l'Orient Mitjà ja han pogut viatjar. Encara hi ha d'haver 200 residents pendents de tornar, repartits principalment entre el sud-est asiàtic, el sud d'Àsia, l'Orient Mitjà i Oceania.
El govern assegura que, més enllà de qualque cas puntual de falta de medicació ja resolt, no té constància de situacions de risc entre aquests ciutadans.
I del govern que està pendent del que fa l'Estat, qui confia aconseguir el màxim suport les mesures que prepara per fer front a l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà, un paquet que aprovarà previsiblement el pròxim Consell de Ministres dimarts.
L'executiu ja ha mostrat un primer esborrany als grups parlamentaris, així com als principals agents socials. Es tracta d'un seguit de mesures conjunturals que es divideixen en quatre grans grups i que preveuen la baixada de l'IVA en alguns productes, segons ha confirmat la vicepresidenta tercera i ministra per a la transició ecològica, Sara Aegesen.
Medidas primero de escudo social, protección a los más vulnerables, medidas para los profesionales, en este caso, como he dicho anteriormente, de qué manera ese impacto de los carburantes lo podemos mitigar, otras medidas de calado más general, fiscales también en el mundo energético, y por último las medidas antifraude. Esas son las coyunturales a las que se sumarán las estructurales.
El que sí estaria descartat, almenys de manera immediata, és la rebaixa dels impostos al carburant, ja que en bona part depenen de la normativa europea. Això sí, l'òrgan regulador està monitorant la situació de prop per evitar que hi hagi empreses que s'aprofitin del context internacional per pujar preus de manera injustificada, segons ha avançat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
Lo que el gobierno ha encargado al órgano regulador, al órgano de control, es que vigile que en la gasolinera, que en el lugar donde las personas abastecen del petróleo, no se estén produciendo ningún tipo de aprovechamiento de la situación para encarecer los precios.
Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat el que considera demagògia per part del govern espanyol perquè, mentre defensa el no a la guerra, s'aprofita d'ella incrementant la recaptació en forma d'impostos.
No se puede enarbolar con una mano el eslogan del no a la guerra y poner la otra para recaudar la inflación que genera la guerra. Eso es doblemente demagógico. Cada día que pasa sin que el gobierno tome medidas es un día más de asfixia a la gente y un día más de Sánchez recaudando de más.
Govern i oposició que parlen de mesures a futur quan avui l'IPC del febrer ens parla de moderació. I és que la taxa baixa fins al 2,2% el mes passat. Són dues dècimes manco que al gener, segons les xifres definitives publicades avui per l'INE. Són preus que, de moment, no reflecteixen els efectes de la guerra a l'Iran, que just va començar quan el mes acabava, fa 14 dies. De fet, aquesta xifra del febrer és la més baixa que s'ha registrat a les Balears des d'octubre del 24.
Segons el balanç del segon mes de l'any, on més varen pujar els preus va ser en restaurants i allotjaments, que són un 6,5% més cars que el mateix mes de 2025. Per contra, el cost de la informació i les comunicacions va baixar un 0,1%, l'única categoria en què es varen reduir. En l'àmbit estatal, l'IPC va pujar a Espanya 4 dècimes respecte del gener i manté la seva taxa interanual en el 2,3%, una dècima més que les Balears.
Contenció de preus sobre el paper, però els consumidors ja noten un increment a la butxaca.
Al mercat de l'olivar, avui matí, alguns compradors asseguraven que tot ha pujat en els darrers mesos, sobretot la fruita, la verdura i la carn. Expliquen que han de dur molt més control en les despeses que fan i demanen a la classe política que actuï.
En qüestió de 2 o 3 mesos, i recientment més, en qüestió de 15 dies, els preus han variat bastant ja. El que compren setmanalment, nosaltres venim normalment cada setmana, i sí que se noten els preus.
Has de dur més control dels números, des que potser podries, saps, antes despreocupar-te una mica. Pues ara no, ara has d'estar molt pendent.
I l'únic que pot aturar un poc són els polítics, que molt representen. Perquè nosaltres què hem de fer? No comprar menys, perquè no arriba. Si el polític no fa qualque cosa, perquè pareix que dormen.
I a l'altra banda, els comerciants, que asseguren fer tot el que poden per no repercutir l'increment de les despeses en el consumidor final.
I procuram, malament la gent potser no s'ho cregui, guanyar lo mínim perquè no sigui tan excessiu les pujades. Que antes pujava 5 o 10 o 20 cèntims i ara potser tu vas a comprar i una pujada és d'un euro. O de 50 cèntims, o de 60. La gent no s'ho creu, però és així.
Fa molt de mesos que això va pujant, i de mica en mica s'omple la pica, i la pica ja comença a estar plena, i la gent està molt preocupada.
Són les 2:12. La UGT, sindicat majoritari al sector del comerç a les Illes, reclamarà a la patronal una pujada salarial del 17% en 3 anys. A banda d'aquest increment, reclamarà també que el futur conveni inclogui una clàusula que permeti revisar els salaris a l'alça quan hi hagi increments sobrevinguts de l'IPC. A banda d'aquestes millores, el sindicat reclamarà nous plusos, com el de fidelitat i el complement d'insularitat. Si aquestes millores s'aproven, beneficiaran uns 70.000 empleats del sector. Carme Moreno.
El secretari general de la Federació de Serveis UGT, José García Relucio, explica que el complement de fidelitat és innovador en el sector i té l'objectiu d'evitar la rotació de personal que hi ha. Pel que fa al complement d'insularitat, García Relucio ha assenyalat que hi ha empreses que ja el paguen als seus treballadors. En la negociació, UGT reclamarà que el complement d'insularitat sigui de 250 euros mensuals.
Hi ha empreses d'alimentació y del sector textil que ya están pues aplicando ese plus de insularidad para los trabajadores y las trabajadoras del sector del comercio. Ahí, como te decía, ya hay empresas importantes que lo están aplicando en las 4 islas.
En aquest moment, els treballadors fixos discontinus del comerç compten en contractes de mig any. UGT vol que aquest temps s'allargui fins al 9 mesos, com passa al sector de l'hostaleria. En la primera reunió amb la patronal, que serà el pròxim dia 25 de març, García Relucio també reclamarà que s'incorporin nous complements, com el de canvi climàtic. En aquest cas concret, defensarà que els treballadors del comerç disposin de 4 dies anuals remunerats en cas d'inclemències meteorològiques i no puguin acudir al seu lloc de feina.
Més en renou ja en un altre sector, els metges tornen a la vaga i ho faran des de dilluns. dilluns, dia 16, i fins divendres, dia 20. Serà la segona setmana que aturen enguany per mostrar el seu rebuig a l'esborrany de l'Estatut Marc i reclamar-ne un de propi. Avui matí una setantena de facultatius s'han reunit en assemblea a Son Espases, on s'ha reiterat la postura i s'ha criticat de nou la inexistència de negociacions amb el Ministeri de Sanitat.
El president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics i del CIMEVAL, Miguel Lázaro, insisteix que la ministra Mònica García hauria d'haver dimitit fa estona i assegura que evita negociar amb el comitè de vaga per no confrontar-se amb els sindicats no mèdics amb qui ja té un acord. A més, assegura que la responsabilitat de desencallar la situació és del govern espanyol, en concret del president Pedro Sánchez.
Y ahora son otras cosas mucho más complicadas. Es muy fácil. Si quiere, lo puede resolver. Y fíjate, lo que le pedimos es, oiga, llámenos a negociar al comité de huelgas. No le pedimos otra cosa. Entonces, yo creo que hay que seguir luchando porque, como decía Nietzsche, el que tiene un porqué es capaz de soportar casi cualquier cómo.
Tot i que els serveis mínims acostumen a ser elevats, l'aturada dels metges sempre té repercussions sobre els pacients. De fet, Lázaro demana perdó per això, ara ve a negar que la setmana passada les urgències de Son Espases col·lapsassin.
Hem de dir que des del passat mes de juny els metges acumulen 11 jornades de vaga per reclamar aquesta modificació de l'Estatut Marc. Les aturades de tots aquests dies han causat la cancel·lació de 800 operacions, 30.000 consultes hospitalàries i 15.000 consultes d'atenció primària.
Les reprogramacions s'estan cobrint amb hores extraordinàries, però la salut també està derivant els pacients a centres concertats i a clíniques privades. Javier Ureña és el responsable de l'IBE Salut.
La situación es dramática para un servicio de salud. O sea, es un servicio además altamente complejo que para funcionar correctamente tiene que funcionar a un nivel óptimo con todos sus recursos en marcha, y el hecho de que una parte imprescindible del sistema, que son los médicos, estén de huelga una semana cada mes, hace que se generen tensiones absolutamente ingestionables.
De fet, avui s'estan atenent encara cites de fa 4 setmanes a les quals s'hi hauran d'afegir les que se suspenguin la setmana que ve.
I un home ha estat detingut per agredir un metge a un centre de salut de Palma. El dia abans, l'arrestat ja havia amenaçat un altre professional sanitari al mateix centre. La Policia Nacional recorda que és important que els treballadors de l'àmbit sanitari denunciïn qualsevol agressió, sigui física o verbal.
Se li imputa un delicte d'agressions, a més de les delictes d'amenaces i atemptat contra un funcionari públic. Els fets van passar dimecres al capvespre, quan una patrulla de la Policia Nacional va ser alertada que s'havia polsat el botó del pànic en un centre sanitari. Quan els agents arribaren, varen trobar el vigilant de seguretat al costat de l'home que havia causat l'incident. Minuts abans d'atacar el professional, el detingut havia sol·licitat de manera agressiva medicació i el metge el va atendre a la recepció. Llavors, el professional va anar cap al seu despatx per receptar-li la medicació i l'home el va empenyar i li va pegar un cop a la cama. Els agents van descobrir que un dia abans el mateix home havia amenaçat un altre metge i un treballador del centre perquè no li donaren els fàrmacs que volia.
Amb aquesta notícia obrim la plana de tribunals.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I anem fins a l'Audiència Provincial de Palma, on ha començat la vista oral amb un tribunal jurat contra una dona i un home que estan acusats de matar una nounada a Porto Cristo l'any 2023, quan la varen tirar dins un contenidor. És la segona vegada que se celebra aquest judici. El primer procés es va anul·lar pels dubtes sobre la competència d'un dels pèrits de la defensa, que apuntava que la petita va morir a causa d'un avortament. Avui la Fiscalia i les defenses han presentat els seus escrits d'acusació amb arguments ben oposats.
La Fiscalia manté que per la mare i el conco del nadó la pena de presó permanent revisable per un delicte d'assassinat. Segons la Fiscalia, la dona va donar la nounada al seu cunyat perquè la tirés a un contenedor de Porto Cristo. Els dos acusats, apunta el Ministeri Fiscal, eren ben conscients que l'infant era viu i els varen abandonar al contenidor en lloc de dur-la a l'Hospital de Manacor, que es trobava a tan sols 400 metres del lloc dels fets. La nounada va néixer viva, és un assassinat, ha insistit la fiscal.
L'advocat de la defensa ha assegurat que es tracta d'un cas d'avortament i no un assassinat.
En el seu escrit de qüestions prèvies, l'advocat de la dona ha assegurat que va tenir un avortament espontani en el cotxe i que l'infant no podia sobreviure. El que va fer la dona és una barbaritat, però no és una assassina, ha dit el seu advocat. D'aquesta manera ha retret a la dona que abandonés la criatura dins d'un contenidor.
I encara a la plana de jutjats, una dona ha acceptat 6 anys de presó i el pagament de 10.000 euros d'indemnització per un delicte delicte de temptativa d'assassinat.
La condemnen per agredir el seu marit, a qui va intentar matar a ganivetades mentre dormia amb la seva filla de 2 anys. L'acusada també perd la pàtria potestat fins que compleixi la condemna i se li imposa un ordre d'allunyament de 500 metres i de comunicació amb la víctima i la filla durant 10 anys.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues embarcacions irregulars més han arribat avui a les Pitiüses. Amb el bon temps i la mar en calma, en total, la Guàrdia Civil ha interceptat 42 persones d'origen magrebí.
A Eivissa, 26 han desembarcat just a la desembocadura del riu de Santa Eulària a les 6:45 de la matinada i han estat interceptades per la Guàrdia Civil a les 7:30. Poc més d'una hora i mitja més tard, a la Mola, a Formentera, s'han detectat 18 persones més.
Més qüestions. Continua la polèmica pel possible desempadronament d'edificis municipals de persones sense llar ateses per la Creu Roja. Són persones que, com que no tenen una casa on viure, s'empadronen a edificis municipals i llavors consten com a residents de la ciutat i poden accedir així als serveis públics.
L'Ajuntament va demanar a la Creu Roja, entitat referent a la capital balear, a persones en situació de sensellarisme, un informe de les persones amb qui no havia tingut contacte durant més de 6 mesos. La intenció de Cort era donar-los de baixa del padró municipal. Si bé en un principi la versió de l'Ajuntament era que la Creu Roja els havia enviat el llistat, després es va saber que havia estat un requeriment de Cort. La regidora de Serveis Socials, Lourdes Roca, diu ara que va ser una decisió dels tècnics per poder actualitzar el padró.
Sí que hi va haver aquest protocol intern que a nivell tècnic se va firmar i a nivell tècnic, si ho varen demanar o no, a nivell polític no se va demanar.
A petició de l'Ajuntament del mes de setembre, Creu Roja va informar al consistori que no tenia contacte amb més de 260 dels usuaris des de feia més de 6 mesos. Roca ha explicat que el procediment per actualitzar el padró encara està en marxa i ningú ha estat donat de baixa.
S'ha començat aquest procés de revisió, tenen 10 dies de notificació, s'intenta notificar aquesta gent, trobar en aquesta gent, que ja dic, no hi ha ningú de baixa, ja hi ha hagut 17 expedients d'anul·lació perquè aquesta gent ha rebut la notificació i ha dit, no, jo segueix que en situació de carrer.
El secretari general del PSIP a Palma, Iago Negueruela, posa el punt de mira davant dels canvis de versions de l'Ajuntament en relació amb qui han iniciat el procediment. També ha lamentat l'increment de desprotecció que pot implicar el desempadronament de les persones sense llar.
Primero dijo que era a iniciativa de Cruz Roja. Cruz Roja dice que no es a iniciativa de Cruz Roja. Después dice que son los técnicos y, por tanto, ataca también a los funcionarios de este ayuntamiento, a los que nosotros queremos también poner en valor su trabajo, porque está claro que no fueron los funcionarios de oficio quienes deciden cambiar el procedimiento. Todo el trabajo que están haciendo es quitar derechos y quitar derechos a las personas más vulnerables.
Sobre aquest assumpte n'ha parlat el portaveu de Metges del Món, Miguel Reyero, diu que algunes de les persones a les quals se'ls ha requerit que actualitzin la seva situació resideixen a l'antiga presó de Palma.
Lo que nos cuentan es que no saben nada. Nadie les ha dicho, cuando salgas a esta hora tendrás esta opción o esta otra adaptada a tu situación.
Reyero ha volgut recordar que a l'empadronament hi van associats serveis i drets bàsics com l'atenció sanitària, per això lamenta l'inici d'aquest procediment.
Quien vive en una ciudad, debajo de un puente, en la calle o en un piso, el ayuntamiento tiene obligación legal de empadronarle.
Segons l'Ajuntament, encara no s'ha pogut notificar l'ordre de desallotjament a totes les persones, així que encara no se'ls pot treure a la força. Recordem que més de 50 entitats es manifestaran avui a les 7 en contra del desallotjament de l'antiga presó.
Escoltau l'informatiu migdia.
Avui hem sentit la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que ha qualificat d'inexplicable que el Partit Popular i Vox donin suport, diu, als actes de Donald Trump i a la guerra contra l'Iran, que considera il·legal i contrari al dret internacional. La secretària general del PSIP els culpa de ser còmplices de l'escalada de preus que provocarà el conflicte.
Que tothom tingui clar, quan hi ha una pujada de benzina, quan hi ha una pujada de preus, que això té una responsabilitat. La dreta a nivell internacional, a nivell nacional i a les Illes Balears. O sigui, Partit Popular i Vox, que són els que estan donant suport en aquesta situació de guerra a l'Iran i que està provocant aquesta escalada de desavantatges per la ciutadania.
Armengol ho ha afirmat avui a Palma durant un acte en què el Partit Socialista ha desplegat una gran pancarta amb el lema "No a la guerra" del seu partit.
La dirigent socialista ha advertit que el conflicte està causant la mort de civils innocents i ha defensat el no rotund del govern d'Espanya i del president Pedro Sánchez a aquesta guerra.
A la presidenta del Congrés l'ha respost la vicepresidenta del govern, Maria Antònia Maria Estarelles, considera una irresponsabilitat les paraules de la socialista.
M'apareix una temeritat a culpar en el PP d'una guerra a l'Orient Mitjà. La veritat, m'apareix una temeritat i una irresponsabilitat per la figura tan important i tan poc neutral que està exercint des del primer moment la senyora Armengol.
Sobre el terreny, sobre la situació del conflicte, els Estats Units confirmen 4 morts entre els 6 tripulants de l'avió cisterna estavellat a l'Iraq. El Comandament Central Nord-Americà ha explicat que s'estan investigant les circumstàncies d'aquest accident, tot i que sembla clar que l'aeronau no ha caigut ni per foc enemic ni per foc amic.
També Europa ha condemnat la que és oficialment la primera víctima europea del conflicte. Un soldat francès abatut aquest dijous al Kurdistan iraquià, on participava en una missió antiterrorista per un dron de l'exèrcit dels ayatolàs. A l'Orient Mitjà, mentrestant, quan ja es compleixen 2 setmanes des de l'inici del conflicte, continuen els atacs entre uns i altres. Turquia ha informat que un nou míssil llançat des de l'Iran ha estat tombat per l'OTAN. Israel, per la seva banda, assegura que ja han completat atacs contra objectius de Hezbollah en diversos punts del Líban. Als Estats Units, el secretari de Guerra, Pete Hegseth, també n'ha parlat fa uns minuts del conflicte.
We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured.
Assegura que els Estats Units estan més a prop de la victòria, ja que l'Iran no té defenses ni forces aèries ni marina i que les seves reserves de míssils ja només estan al 10%, per la resta o han estat destruïts o disparats. Ha acusat també el lideratge del líder iranià d'amagar-se sota terra com a rates i assegura que el nou líder suprem està ferit o probablement, ha dit, desfigurat.
I encara un apunt més sobre aquest assumpte. Rússia, de la seva banda, ha celebrat la decisió dels Estats Units de donar llum verda a la compra del seu petroli davant la falta de subministrament per part dels països de l'Orient Mitjà.
Washington pren aquesta mesura a causa del tancament de l'estret d'Hormuz, un punt estratègic del Golf Pèrsic per on passaven cada dia bona part del tràfic de petroli de la zona. Aquest tancament, però, està afectant no només la distribució de petroli i gas natural, sinó també d'altres matèries.
Notícies destacades del dia. La segona dona que acusa l'exdiputat de Sumar, Íñigo Rejón, de violació, no ha ratificat la seva denúncia després que li han denegat l'anonimat que sol·licitava, una decisió que ara comportarà l'arxivament de la causa.
Segons ha confirmat l'advocat de la denunciant, ella ha decidit no anar fins als jutjats a ratificar la denúncia després de patir un atac de pànic, de pensar en les conseqüències que tindria per ella el procés si la seva identitat es fes pública. Havia sol·licitat la condició de testimoni protegit perquè, segons consta la denúncia, és una actriu de reconeguda notorietat.
D'altra banda, la jutgessa ha citat com a querellat Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, per revelar dades personals de dos periodistes.
Rodríguez haurà de declarar el proper 6 de maig per difondre en un xant la identitat de dos reporters del diari El País que investigaven sobre l'àtic on viu Díaz Ayuso. Els fets van ocórrer el març de 2024. El cap de gabinet va difondre en un xat en diversos mitjans de comunicació la identitat de dos periodistes, juntament amb les seves fotografies, els que acusava d'assetjar els veïnats de la presidenta. Tots dos reporters havien estat identificats prèviament per la policia quan intentaven verificar l'execució d'una possible obra il·legal a l'habitatge.
Així arribarem a les 2:30, ja ho sabeu, és un moment ara de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
Són 2:30, bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca. Palma queda fora de la carrera per ser capital europea de la cultura l'any 2031. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. El Ministeri de Cultura ha anunciat avui el llistat de ciutats espanyoles que opten a la capitalitat europea de la cultura i Palma no ha superat el tall. És un revés per a l'equip de govern liderat per Jaime Martínez, que havia apostat per la transformació cultural de la ciutat per captar turistes de qualitat i de més poder adquisitiu. Fins i tot la presidenta del govern, Marga Proen, s'havia implicat en el projecte i l'havia defensat la candidatura de Palma davant l'Eurocambra.
Els veïnats de l'Aró ja poden utilitzar el nou vial cívic que connecta la sortida del poble amb el camí vell d'Orient.
Avui s'ha inaugurat aquesta infraestructura que ha costat 1 milió d'euros. Aquest vial cívic continuarà més endavant fins a l'estació de tren de Consell, però aquesta vegada la infraestructura l'haurà de continuar el govern.
I l'Ajuntament de Capdepera finalment enderrocarà el quiosquet de la platja de Son Moll. Ho farà abans de l'estiu.
Si ho farà de 7 anys després de que es comprometés a retirar aquest establiment que tenia la llicència caducada i no es podia renovar per la llei de costes. Està previst que l'enderrocament es dugui a terme el mes que ve. Ara l'Ajuntament espera poder substituir-lo per un de desmuntable aquest mateix estiu.
Tot una parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, connectam amb la DGT per saber com se circula per les principals carreteres de l'illa. Laura Moro, bon dia.
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos encontramos retención en lo que es la llegada a Palma desde la carretera de Valldemossa en el enlace con la vía de cintura. Y allí en la vía de cintura encontramos también retención, sobre todo en sentido aeropuerto, desde la altura de la salida de Sonrapiña hasta la altura de la salida de la autopista de Inca. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
Gracias, Facundo Tenaglia. Es el control técnico. Fem una pausa y comenzamos.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nens m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nena vol ser futbolista, que lluiti per el que vol i pels seus somnis. Lluitadores del final d'una altra època que era més difícil, donar-li les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici, no ha pogut ser. Palma no serà capital europea el 2031. Ciutat no ha passat el segon tall de la candidatura i, finalment, la tria es farà entre Les Palmes, Càceres, Granada i Oviedo. La decisió del comitè d'experts, feta pública avui migdia, atura en sec el que havia estat una de les iniciatives prioritàries del Departament de Cultura de Cort.
Poc abans de quedar fora de la cursa per la capitalitat i tal, i com ja havia fet el discurs de la Festa de l'Estandard, el Bala de Palma, Jaime Martínez, apuntava que, passàs el que passàs, la vàlua de la ciutat és inqüestionable.
Però més allà d'aquest reconeixement, que avui passarà o no passarà, Palma ja és una capital cultural en majúscules, i lo és gràcies a l'aportació de moltes comunitats, entitats i tradicions que formen part de la vida de nostra ciutat.
El comitè d'experts encarregat de la tria de la capital animaven els que havien quedat pel camí. La feina, apuntava Tanya Mlaker, la seva presidenta, no s'ha fet debades.
Habéis construido una base muy sólida para el futuro desarrollo cultural de vuestras ciudades y regiones. Muchas ciudades que no han sido capital europea de la cultura se han beneficiado enormemente de continuar el trabajo y la implementación de muchos elementos de su programa y planes de sus candidaturas. Por lo tanto, al margen de qué ciudad o ciudades pasen a la segunda ronda, todos vosotros sois ganadores.
També el director adjunt de la representació de la Comissió Europea a Espanya, Nikos Issaris, tenia paraules per a les candidatures que no han passat la tria.
Espero también que su participación en el concurso haya reforzado el papel de la cultura en sus ciudades, que continúen desarrollando los procesos participativos que han puesto en marcha y que sigan fortaleciendo los vínculos con el resto de Europa, aportando así su propia contribución a la construcción del proyecto europeo.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Els veïnats de l'Aró ja poden emprar el nou vial cívic que connecta la sortida del poble amb el camí vell d'Orient. Avui s'ha inaugurat aquesta infraestructura que ha costat 1 milió d'euros.
El mig quilòmetre des de la sortida del poble fins al camí vell d'Orient és una demanda que ve d'enrere per tal de tenir una ruta saludable i segura. Ha costat 1 milió d'euros i s'ha licitat després de 3 intents. El Balda, per part seva, ha ressaltat el caràcter rústic dels acabats amb un mur de pedra i no de formigó. Escolta'm Llorenç Perelló i el president del Consell, Llorenç Galmés.
S'ha fet amb molta cura, que s'ha fet seguint les demandes que tenien com a municipi, que era que fos una obra integrada a l'entorn, aquest mur de pedra en fora d'un mur de formigó que volia fer l'anterior equip de govern.
No té consum de territori. Hem aprofitat tot el traçat antic de la carretera per poder dur aquesta millora tan important i reivindicada.
Aquest vial cívic continuarà més endavant fins a l'estació de tren de Consell, però aquesta vegada la infraestructura l'haurà de continuar el govern.
Finalment, l'Ajuntament de Capdepera enderrocarà el quiosquet de la platja de Sommoll abans de l'estiu i ho farà de 7 anys després que es comprometés a retirar-lo.
L'any 2009, l'Ajuntament de Capdepera es va comprometre a demolir el quiosquet de la platja de Sommoll, que tenia la llicència caducada i no es podia renovar per mort de la llei de costes. L'any 2024, el GOP va denunciar que l'establiment continuava funcionant. Un any més tard, Costes va requerir a l'Ajuntament que el demolís. Finalment, de 7 anys més tard, el consistori ha decidit acatar l'ordre de demolició i ahir el ple municipal va aprovar una partida de 48.000 euros per executar-la. Està previst que l'enderrocament es dugui a terme el mes que ve. Ara, l'Ajuntament de Capdepera espera poder substituir-lo per un de desmuntable aquest mateix estiu.
Mentrestant, el port d'Alcúdia ja han començat a muntar les platges. Per segon any s'avança un mes la instal·lació de gandules i parasols i el 40% dels serveis estaran ja operatius per Pasqua.
A partir de dia 1 d'abril, les platges del port d'Alcúdia disposaran de gandules i parasols a disposició dels visitants. Aquesta setmana els operaris han començat a muntar els serveis de platja que tornen a avançar-se un mes, com el servei de socorrisme. Laura Serra és la presidenta de l'empresa municipal de serveis d'Alcúdia.
Seguim el que varen començar l'any passat, que és l'any 2025, que varen fer una aposta de començar la temporada dia 1 d'abril i va tenir molt bona acceptació, van tenir molt bons resultats i aquest any esperen tornar a tenir la platja muntada.
En total s'han d'instal·lar 4.000 gandules i 200 parasols. El 40% estaran operatius per Pasqua, amb l'objectiu d'afavorir l'allargament de la temporada, que també constaten els restauradors de la zona. Javier Pérez és responsable del Balneari 6.
Nosaltres apostem per 9 mesos de feina, perquè creiem que estem molt de companya, hi ha molta activitat, i lo de ser plaer que hagin començat antes, doncs, per ahí, fantàstic. Ja començam a tenir sombrilles, tenim hamaques, i ja se veu en moviment.
Enguany es posarà en funcionament una nova aplicació de mòbil per automatitzar el cobrament i es renova el mobiliari i les torres de socorrisme. Un 96% de la planta hotelera d'Alcúdia estarà oberta per Setmana Santa i es preveuen ocupacions del 90%.
Avui també destacam que ja ha finalitzat la reparació del depòsit d'aigua de Costa d'en Blanes a Calvià, finançada amb 1,4 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible.
Al dipòsit hi caben 20 milions de litres d'aigua en total. En aquest temps s'omple una vegada i mitja cada dia, però a l'estiu són 3. Ara, sobretot, hi arriba aigua de salada. Són Juan Manuel Lafuente, conseller del Cicle de l'Aigua, i Juan Antonio Mangual, batlle de Calvià.
Per posar el dia després de 25 anys de funcionament.
I, a més, s'ha fet sense tallar subministre.
El dipòsit abasteix a prop de 300.000 persones.
I l'Ajuntament d'Inca ha començat les obres de reforma del depòsit d'aigua potable del Serrat de Ses Monges, inaugurat l'any 1982, i que costaran prop de 260.000 euros.
Una inversió que servirà per reparar l'estructura i impermeabilitzar l'interior per assegurar la qualitat de l'aigua. També s'adequaran els sistemes de pressió i clor i es millorarà la integració amb l'entorn, eliminant les instal·lacions en desús. El termini d'execució de les obres és de 5 mesos.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:40, canviant de qüestió, Marratxí celebrarà la 7a edició de la Fira d'Ocupació el Job Day dijous de la setmana que ve. Enguany s'oferiran prop de 400 llocs de feina i participaran una trentena d'empreses.
El Job Day de Marratxí tindrà lloc a l'edifici Poliblend de la Deixalleria, situat al polígon industrial, i oferirà 398 llocs de feina corresponents a 64 perfils professionals diferents, gràcies a la participació de 28 empreses que representen sectors com el comerç, l'hostaleria, l'automoció, l'enginyeria i els serveis tècnics, entre altres. El batlle de Marratxí, Jaume Llompart, ha destacat la importància d'aquest aquesta trobada entre empreses i candidats.
Positiva perquè s'avança experiència des d'altres anys, el que provoca a dins el nostre municipi en quant a empreses que del municipi de Marratxí que cerquen mans per afrontar els seus anys, i llavors, òbviament, perquè les persones que cerquen feina del nostre municipi pues, veuen amb el Job Days una finestra, una oportunitat única per poder desenvolupar el seu projecte laboral, en aquest cas.
En la mateixa línia, la regidora d'Ocupació i Formació, Carlota Ariza, ha posat en valor el paper d'aquesta iniciativa per dinamitzar el mercat laboral local.
Este año hemos batido récord en participación y lo que se ha hecho desde el área es una fase previa de cribado y preselección con un objetivo muy claro, que es facilitar un encuentro directo entre aquellas empresas que están buscando nuevos talentos y aquellas personas que buscan una oportunidad laboral. Entonces el ayuntamiento lo que debe hacer es servir de puente entre candidatos y empresas.
Les empreses participants han registrat prèviament les seves ofertes a través de l'agència de col·locació Marratxí Activa, des d'on es du a terme una preselecció de candidats. Les persones interessades a participar-hi s'han d'inscriure prèviament a les ofertes publicades i, una vegada seleccionades, rebran l'hora assignada per fer l'entrevista durant el Job Day.
I avui, en el Dia Mundial de les Persones Consumidores, han sabut que l'Ajuntament de Palma ha resolt el 90% dels expedients de l'Oficina Municipal d'Informació de Consum.
En el darrer any, l'Ajuntament de Palma ha realitzat una seixantena de tallers en la participació d'un milenar de persones perquè el consumidor sàpiga què és el que compra i quines eines té a la seva disposició. Llorenç Bausà és el regidor de Mercats de Cort.
Recientemente hemos renovado el convenio que tenemos, en el cual nosotros lo que hacemos es ofrecer a los consumidores de nuestra ciudad pues todas las garantías posibles a la hora pues de acceder a cualquier comercio. Y es por eso que nosotros, aparte de las actividades formativas que hacemos, también nos congratula decir que la mayoría de los expedientes que nos llegan alrededor del año, pues estamos alrededor ya del 90% finalizados.
Mentrestant, el Consell destina 650.000 euros per impulsar polítiques juvenils als municipis de Mallorca. És una iniciativa que compta amb 50.000 euros més que l'anterior convocatòria i cerca reforçar els serveis municipals de joventut. També dona suport a projectes dirigits a la població jove de fins a 30 anys. Els ajuntaments interessats poden presentar les seves sol·licituds fins al pròxim 24 d'abril. I tornem a Palma perquè la Fèria d'Abril torna per quedar-s'hi. Avui a la sala de plens de Cort s'ha improvisat un tablao per a la presentació de la tornada d'aquest esdeveniment.
Fa 13 anys que no se celebrava a un espai públic i amb ajuda de l'Ajuntament. L'enguany se celebrarà a Sant Fusterat del 23 al 26 d'abril. El batle de ciutat, Jaime Martínez, ha reiterat el seu compromís amb l'esdeveniment.
Y que esta celebración vuelva a consolidarse como una cita importante dentro de nuestro calendario festivo y que ya no tenga nunca más marcha atrás. Invito a todos los ciudadanos a participar y disfrutar de esta Feria de Abril de Palma y a compartir una celebración que pone en valor nuestras tradiciones y nuestra cultura compartida.
Un compromís que ha agraït el president de la Casa d'Andalusia a les Balears, Rafael del Rey.
Una feria que ha llegado para quedarse, una feria que tenemos que hacer los palmesanos, los andaluces, una unión para que esto siga. La muestra gastronómica, he dicho antes, cante, nuestros vinos, pero sobre todo una feria auténtica d'abril.
Amb aquest apunt arribarem a les 2:45 minuts, ara aquí a IB3 Ràdio, els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Gavi Fortesa, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Arrenquem amb el Mallorca, que prepara el partit clau contra l'Espanyol.
En un moment complicat de la temporada, l'equip mallorquinista jugarà diumenge a Son Moix un partit clau per la permanència a primera divisió. Després de 4 derrotes i un empat als darrers 5 partits, l'equip vermell necessita sumar de 3 i s'enfrontarà a un equip, l'Espanyol, que és 7è a la classificació, però que encara no ha guanyat el 2026. A l'entrenament d'avui s'ha aprovat Raillo, el capità, han entrat els jugadors del filial Leo Lucas, Olaizola i Jandro, i no eren a la gespa Cumbula, Asano, Abdón, Bergstrom, Llebrés i Jan Sales. El migcampista del Mallorca, Manu Morlanes, ha passat avui pels micròfons d'IB3 Ràdio i ha parlat de l'oportunitat que té l'equip aquest diumenge.
Tenemos otra oportunidad esta semana de bueno, delante de nuestra gente, continuar esas sensaciones, ¿no?, que tuvimos el fin de semana pasado contra Osasuna y bueno, el equipo está ilusionado, motivado y con ganas de que llegue el domingo en un partido muy importante para nosotros.
Morlanes ha fet aquesta exposició de la situació per la que passa l'equip mallorquinista.
Sí, se acerca el final en una situación que creo que no es agradable para ninguno, ¿no?, que estamos viviendo el día a día del club, pero es verdad que este aire fresco, ¿no?, que nos ha aportado este nuevo staff, pues el equipo lo ha recibido con muchas ganas y bueno, ellos al final tratando de hacer piña y de ahí también la comida de ayer, que sirvió también para conectar más con ellos e ir conociéndonos, que al final hay poco tiempo, pero bueno, siempre es importante.
El jugador aragonés parla de lo primer que ha aportat el nuevo entrenador Martín de Michelis.
Bueno, yo creo que sobre todo ha intentado tocar el tema emocional, ¿no? Cuando llegas a un equipo en una situación complicada, la gente suele estar cabizbaja, con la energía que se respira seguramente no es la más apropiada, ¿no?, para afrontar el final de temporada, y ha incidido mucho en eso. Y luego, evidentemente, pues al ser un gran exjugador de fútbol, ¿no?, y al haber vivido y jugado en equipos tan grandes, pues uno tiene los conocimientos suficientes futbolísticos, tácticos, la forma en la que se dirige hacia los jugadores. Creo que ahí se nota, ¿no?, que ha estado en grandes equipos, ha tenido grandes entrenadores.
Però sobre la ratxa de partits que du l'Espanyol sense guanyar des que va començar l'any 2026, Morlanes diu el següent.
El mismo Espanyol del que hablas es el que creo que está séptimo, no sé qué posición va ahora, o sea, que tampoco me voy a quedar con estos últimos 10 partidos, porque ha demostrado en el cómputo medio de la temporada, que es un equipo súper competitivo, un equipo que tiene muy claro a lo que juega, un equipo incómodo que no permite hacer un juego limpio a sus rivales. Limpio me refiero en el sentido de fluido, porque te incomoda, te presiona arriba, tiene jugadores muy enérgicos y bueno, me espero un equipo que va a venir evidentemente a intentar cortar esa racha de la que hablas.
Per la seva banda, l'Espanyol també cou la mala ratxa de l'equip blanquiblau. El seu jugador Edu Expósito ha parlat d'aquesta crisi de resultats de l'equip català.
La peça no guanyar, no? Perquè al final són moltes jornades ja, no, amb aquest 2025 no hem guanyat encara, però penso que l'equip ara està en una dinàmica diferent als partits que hem fet a principi d'any. Llavors, el dilluns va ser una llàstima no portar-nos els 3 punts, però ja amb confiança pel partit de diumenge serà bonic i espereu portar-nos els 3 punts.
Expósito, que parla així del partit contra el Mallorca.
Va ser un gran partit, perquè al final els dos estamos necesitados, ¿no? Ellos están ahí ahora en el descenso, pero nosotros estamos necesitados porque no hemos ganado todavía en este 2026, pero con muchísima ganas. Yo creo que va a ser un partido bonito, los dos vamos a ir a ganar, así que va a ser un gran partido que espero que nos llevemos nosotros y estemos mejor.
El partit diumenge començarà a les 2 del migdia amb tota la prèvia IB3 Ràdio des de les 12, però la jornada 28 ja comença avui amb el partit a la base Vila-Real, on l'equip basc, també implicat a la zona de descens, té només 2 punts més que el Mallorca. I ahir, a Europa, travelada dels dos equips de l'Europa League. El Betis va perdre a Atenes contra el Panathinaikos per 1-0 i el Celta va empatar 1-1 a casa davant l'Olympique de Lió. L'exmallorquinista del Betis, Cucho Hernández, ja pensa en el partit de tornada.
Es difícil ser positivo, pero hay que hacerlo, sí o sí, depende de nosotros, están nuestros hermanos, conseguirlo en casa, así que primero pensaremos en Celta, que es un partido importantísimo también, y luego daremos todo para poder conseguir pasar a la siguiente ronda.
Per la seva part, l'entrenador del Celta, Claudio Giraldez, assegura que el seu equip arribarà a quarts de final.
Nos vamos con la sensación de que nos pese haber llegado el 1-0, pero vivos en la eliminatoria después de 35 minutos con uno menos contra el líder de la competición en la fase de grupos, contra un equipazo, y creo que lo han demostrado ellos. Tienen muchísimo talento, muchísimo físico, muchísimo ritmo y vivos y convencidos de que vamos a estar en cuartos.
Per cert, aquest diumenge precisament s'enfrontaran Betis i Celta. I a la conferència el Rayo Vallecano va guanyar a Turquia, el Samsunspor, per 1-3. Íñigo Pérez és el tècnic del Rayo.
Hemos dado un primer paso importante reafirmando las buenas sensaciones y resultados que venía teniendo el equipo y bueno, me emociona, me llena de orgullo verles a este grupo como juegan, como compiten, como el nivel que tienen y que encima bueno, consiguen victorias que a ellos les llene y les deje plenos.
L'AU d'Eivissa, Gavi, vol mantenir la bona ratxa camí del play-off.
Després de dues victòries consecutives, l'equip Pitius s'apropa a la zona noble de la classificació i diumenge rep a Can Misses al Marbella, equip en zona de descens. Miguel Álvarez és l'entrenador de l'equip Pitius.
Pero sobre todo del respeto a los contrarios. ¿Cómo voy a pensar yo que el Marbella es una breva? Viene de empatar en campo el Murcia y casi ganar la segunda parte. No va a ser fácil ganar al Marbella, pero bueno, esa es la... Los entrenadores siempre estamos ocupados, más que preocupados. Antes tenemos que estar ocupados en ganar fuera. ¿Te preocupa no ganar fuera? ¿Te preocupa? A mí no me preocupa nada.
En futbol sala, torna la Lliga per l'Illes Balears Palma Futsal.
Després d'haver-se classificat per a la Final Four de la Champions i una setmana abans de la Copa d'Espanya, torna la Lliga per l'Illes Balears Palma Futsal, que demà, a partir de les 7 del vespre, jugarà a la pista del Peníscola, un equip que la temporada passada va ser campió de la Lliga regular i que aquest any lluita per la permanència. Això diu, al respecte, l'entrenador del Palma, Antonio Vadillo.
Necesitamos estos 3 puntos para seguir en la parte alta de la tabla contra un rival que últimamente no está sacando buenos resultados, que nos van a poner las cosas muy difíciles, ya que es una cancha complicada. Tendremos que hacer un buen partido, competir a nuestro máximo nivel y tener esa lectura, ¿no?, para traernos los 3 puntos.
Vadillo demana al seu equip estar centrats.
Es importante que nos centremos en este sentido, ya que llevamos Liga, Champions, volvemos a Liga, Copa de España, y esto siempre dispersa un poco, ¿no? Entonces, Venimos de una última derrota liguera en casa del Pozo. Necesitamos estos tres puntos para seguir en la parte alta de la tabla.
En vòlei, la Barca Menorca tanca la lliga regular com a líder.
Passi el que passi demà a la pista del Sant Cugat, a partir de les 5, l'equip ciutadellenc tancarà la lliga regular com a primer classificat, un fet que el seu entrenador, Beb Llorenç, destaca especialment a IB3 Ràdio.
Al final, que va de primers, que recordar que feia 14 temporades que no acabàvem primers en la lliga regular, per tant, és un èxit esportiu, que lògicament encara no ha acabat, però que fins ara se valora de manera molt positiva.
I en bàsquet, els tres equips balears de Primera Federació juguen diumenge.
Sí, a les 11:30 del matí el Figo i Palma visitarà una pista molt complicada, la de l'Estudiantes, a Madrid. A les 6 de l'hora baixa, el Palmer rep el Cantàbria i l'Èstia Menorca visita el Fuentlabrada. Pel que fa al Menorca, destacant que l'equip que entrena Javi Zamora ha donat sortida del club al jugador McFadden. Sentim el tècnic Javi Zamora.
Estamos viendo la manera de resolver su situación, pero no se irá en dinámica de equipo. Es decir, no va a continuar con nosotros. Lo que estamos es viendo la manera de resolver temas contractuales y demás, pero no acabará la temporada con nosotros.
I amb el bàsquet, tancant la informació esportiva.
Gràcies, Gavi. I fins aquí arribem amb els esports. Són prop de les 2:55. Fem una aturada per la publicitat i en tornar cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Arriba al Teatre Principal d'Inca Divines Palabres, l'obra més universal del gran dramaturg Ramon Maria del Valle Inclán. La reconeguda companyia Atalaya en presenta una nova versió contemporània, intensa i carregada de força escènica. Dissabte 14 de març a les 19 hores, un clàssic imprescindible del teatre en castellà. Entrades ja a la venda. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Sonen els pianos que avui podrien no fer-ho, perquè en comptes de repassar cartellera ens podríem centrar només en una de les estrenes, la que segur farà trontollar de nou la taquilla dels cinemes espanyols. Quin misteri, Sandra Martínez, bon dia.
Bé, un misteri molt relatiu perquè probablement ja haureu endevinat que parlem del retorn de Torrente.
Su historia es la historia de España.
Mil pantalles acolliran avui l'estrena del sisè lliurament d'aquest personatge que ha fet dos Santiago Segura i també el cinema espanyol. Ja sabeu, aquest policia feixista, masclista, racista, alcohòlic i de l'Atleti, que segons sembla, si hem de fer cas del títol, ara serà també president. No sabem de què, perquè en una estranya política de promoció no s'han fet projeccions prèvies a la premsa, no hi ha sinopsi, no se saben els actors, ni tan sols hi ha pòster. Recordareu potser que tan sols s'ha colat una imatge del rodatge, la de Torrente fent un míting amb una bandera verda d'un partit nomenat Nox. En fi, ja veurem què és el que passa. I també si aquesta pel·lícula confirma la saga, que per a uns és una desagradable sàtira sense gràcia del pitjor de la nostra societat i per d'altres una mena d'ideal d'allò que és políticament incorrecte, com la més taquillera de la història del cinema a l'Estat.
Sisko, aquí Artur. Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
On se'ls ha vist per últim cop?
I mentre que Torrente té, com deien, un miler de sales, Balandrau, ben salvatge, arriba a les Balears una setmana després de l'estrena perquè ha hagut de lluitar cadascuna de les projeccions. Òpera prima de Fernando Trullols, basada en fets reals, ens narra l'amor de set muntanyers al Pirineu català l'any 2000. Álvaro Cervantes, guanyador del Goya per Sorda, encapçala el repartiment d'aquesta història de vent, neu, llàgrimes i acció.
Ya se acerca la hora. Lo sé.
També està inspirada en fets reals el Testamento d'Ann Lee. Va ser la líder d'una secta religiosa que al segle XVIII va aconseguir formar amb els seus 6.000 seguidors una comuna basada en la igualtat de sexe i de raça i tot, ballant i cantant en el que fou una de les societats utòpiques més grans de la història dels Estats Units. Musical feminista que protagonitza Amanda Seyfried.
Monsieur le Président de la République.
I la darrera proposta és d'arquitecte, inspirada també en fets reals, la història de Stéphane de Moustier, el danès que va guanyar el concurs internacional per fer l'arc monumental del barri de la Defensa de París i que Mitterrand volia transformar en la imatge d'expansió de la ciutat. Un thriller arquitectònic i polític, una petita joia. Tot això serà en aquesta petita repassada que, ja sabeu, dilluns, quan tornem, parlarem molt de cinema perquè la matinada de diumenge a dilluns són els Oscars.
Exacte, això serà dilluns, però, Sandra, qui no vagi de cinema té altres opcions.
A mi no me saque tu genio que te lo mato. Si estás gordo, lo dejo flaco. Si estás flaco, tómate algo.
Sona la Mala Rodríguez, una de les protagonistes de la nostra agenda cultural del cap de setmana.
Sí, perquè ella serà la convidada avui capvespre al Teatre Principal de Palma del concert que dona el sus a la cinquena edició del Festival Paco de Lucía Mallorca Palma Flamenca. Maria Terremoto presenta Manifiesto Nueva Era, un viatge emocional ple d'energia i sentiment que comptarà amb la participació especial de la Mala. A Menorca, diumenge, l'Orquestra de Cambra enceta temporada amb Bach i Ramenó, dos compositors d'una profunditat expressiva extraordinària que van saber imaginar, des de la seva època i el seu punt de vista particular, un món nou, volien dir, de sons, caràcters i contrastos. Serà a partir de les 6:30 al Teatre d'Esborn. I acabam de nou a Palma, on Juan Gómez el Canca presenta al Trull Teatre La Calma, el seu darrer treball. Cançó d'autor, ritme i festa, dissabte a partir de les 9 del vespre.
Ojalá que la suerte te ayude. Ojalá no creas nunca en la suerte. Ojalá emborracharnos un lunes. Que jamás nos falte nuestra gente.
I quan arribem a les 3, ja ho sabeu, és moment per actualitzar les notícies més destacades d'aquest divendres 13 de març. El govern ja confirma que la setmana que ve té previst reunir-se amb agents econòmics i socials per analitzar com fer front a les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és plantejar mesures complementàries a les que pugui aprovar l'Estat. Antònia Maria Estarelles és la consellera de Presidència.
Ha d'anar de la mà de quines mesures posarà en marxa de Montsatal del govern d'Espanya, perquè les que prenguin des del govern han de ser complementaris.
Mentrestant, totes les institucions segueixen de prop la situació que ja ha començat a afectar el preu dels combustibles i dels transports i ja es dona per fet que la cistella de la compra també es veurà arrossegada per aquest efecte dòmino.
En qüestió de 15 dies, els preus han variat bastant ja.
Has de donar més control dels números des que potser podries, saps, antes despreocupar-te una mica.
Perquè no arriba. Si el polític no fa qualque cosa, perquè pareix que dormen.
La pujada que ara es registra es veurà previsiblement a les dades de l'IPC del mes de març. A les del febrer, que ha estat d'un 2,2% d'increment, és la més baixa des de l'octubre de 2024, segons ha confirmat avui l'Institut Nacional d'Estadística.
I també per fer front a l'escalada de preus, el Consell de Menorca reclamarà al Ministeri que s'incrementi el descompte de resident com a mínim fins al 80%.
És una proposta del PP que es debatrà en el ple insular de dilluns i comptarà amb el suport de la majoria de grups. Els populars sostenen que l'eliminació de determinades freqüències en temporada baixa ha provocat una reducció d'oferta i, en conseqüència, un encariment de preus.
Ja ha arrencat el segon judici del cas de la nounada tirada a un contenidor a Porto Cristo.
La mare i l'oncle tornen a seure des d'avui al banc dels acusats després que el primer judici es va anul·lar per dubtes en la titulació del pèrit de la defensa. Després de la constitució del jurat, la fiscal ha reiterat que la nina va néixer en vida.
A Eivissa crida a la tranquil·litat de la direcció del centre de secundària al qual pertanyen alguns dels menors que apareixen en un vídeo de contingut sexual.
La Policia Nacional investiga la filtració d'aquestes imatges a les quals apareixerien alumnes de diversos instituts de l'illa. El Consell, a través del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives, ha oferit assessorament a l'equip directiu de l'Institut de Vila, on estudien alguns d'aquests menors per ajudar-los en la gestió d'aquesta situació.
I Palma donarà continuïtat als projectes de la candidatura a ser capital europea de la cultura 2031, tot i que ha quedat fora de la carrera per ser-ho.
En un comunicat, Cor assegura que, malgrat no haver-se aconseguit superar aquest tall de les quatre ciutats finalistes, s'ha dut a terme un treball, diuen, valuós, que ha posat de manifest que, amb denominació sense ella, Palma és de fet ja una gran capital cultural. En tot cas, és un revés per l'equip de govern liderat per Jaime Martínez. Havia apostat per la transformació cultural de la ciutat per captar així turistes de qualitat i de més poder adquisitiu. Més per Palma també ha reaccionat, assegura que tot plegat evidencia el fracàs, diuen, de les polítiques del PP.
Els metges tornen a la vaga tota la setmana que ve.
Estan convocats d'aturada dilluns a divendres per reclamar un estatut marc propi. El govern ha fixat serveis mínims similars als d'un dia festiu. Fins ara el col·lectiu ha fet 11 jornades de vaga que ha provocat la cancel·lació en total de 800 operacions, 30.000 consultes hospitalàries i altres 15.000 a primària. Una situació dramàtica, segons el director general de l'IVA Salut, Javier Ureña.
El hecho de que una parte imprescindible del sistema, que son los médicos, estén de huelga una semana cada mes, hace que se generen tensiones absolutamente ingestionables.
94 persones han estat rescatades després d'arribar avui a les costes de les Pitiüses en tres barques des d'Algèria.
Dues han estat localitzades aquest matí a Formentera, una altra més a la platja de Santa Eulària i Eivissa. En total hi viatjaven 94 persones, totes d'origen magrebí, segons informa delegació de govern. En els operatius de rescat hi han participat agents de la Guàrdia